Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Les reivindicacions dels taxistes sabadellencs comencen a ser escoltades després de la vaga i la manifestació del mes de desembre passat, reclamant un canvi a les parades de taxis. Una reunió amb l'Ajuntament obre la porta a introduir canvis. Concretament, s'han acordat dues parades a l'estació de Renfe de Sabadell Centre, un cop acabin les obres, i una altra a Plaça Espanya per abastir els usuaris de Sabadell Nord. El president d'Elite Taxi, Magno Castillo, considera que sortir al carrer ha estat la clau per aconseguir aquesta solució.
Clarament ha servit per solucionar algunes coses, no? Perquè abans de la reivindicació la resposta era no a tot. I després de la reivindicació molt més predisposat. Amb les solucions que ens han ofert, fer més manifestacions no creiem que sigui necessari.
Tot i aquest pas endavant, encara queden demandes pendents. El canvi de la parada de l'antiga estació de Sabadell Rambla haurà d'esperar a que s'apliqui el nou pla de mobilitat del centre. Tampoc hi ha acord de moment sobre les parades del barri de Gràcia. Parlant de les reivindicacions del taxi, d'aquest sector del taxi, encetarem el Notícies Migdia d'aquest dilluns 29 de gener. Però el dia també ens deixa altres titulars que repassem a continuació.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I ho fem amb la Mireia Prat. Bon dia.
Bon dia, Karen.
Tots els sabadellencs deportats als camps nazis tindran la seva pròpia llamborda commemorativa durant el primer semestre d'aquest any.
Així ho han anunciat des de la Direcció General de Relacions Institucionals, després que s'hagin instal·lat a la ciutat 23 llambordes, tot i que la xifra de deportats sabadellencs és de 59. Els familiars dels deportats agraeixen aquest gest, com és el cas d'un dels nets de Pedro Monté, víctima de l'Holocaust.
Pues, lògicament és un orgull. Passa que, clar, realment no vam tenir la sort de poder-lo conèixer. Inclús el meu pare o el meu avi va morir quan ell tenia 2 anys i, clar, nosaltres ens havien d'arribar, pues, bueno, bàsicament el que ens explicaven d'ell. Però a dia d'avui i a l'edat que tenim, un reconeixement com aquest, per la veritat, ens omple molt i s'agraeix.
Aquest cap de setmana s'ha commemorat la memòria de les víctimes de l'Holocaust.
Més de 2.200 persones han vist els Pastorets del Sant Vicenç.
Les 10 funcions del muntatge nadalenc han registrat un 90% d'ocupació, un fet que des de l'entitat creualtenca avala la feina feta des de la comissió especialitzada en els Pastorets, que ha començat a treballar aquest any per primer cop.
D'aquestes i d'altres notícies en parlarem a la pròxima mitja hora, com sempre, abans però, obrim pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell. Unes temperatures que es mantenen respecte al cap de setmana, tot i la pluja del divendres. Hem d'esperar algun tipus de canvi per les pròximes hores? Li preguntem al Xevi Soler. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs poques novetats tenim, meteorològicament parlant, per aquest inici de setmana. L'anticicló continuarà amb nosaltres ben bé durant les properes 72 hores i això comportarà un domini de l'ambient assolellat. Potser de cara a dimecres a la tarda apareixeran algunes bandes de núvols alts pel sud del país, però en general, insistim, l'estabilitat serà el denominador comú. Això comportarà, a més, la formació de bancs de boira matinals que localment alguna fondalada, sobretot de Ponent i de la Vall de l'Ebre, podran persistir ben bé fins a migdia. I per acabar, doncs, les temperatures amb clar contrast entre les diurnes i les nocturnes, amb valors màxims que al centre del dia podran arribar ben bé fins als 18-19-20 graus a punts del litoral i prelitoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment de comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Cap incidència destacable, segons ens indiquen els diferents operadors, i per tant, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva, pel que fa al trànsit. Situació molt tranquil·la també a aquesta hora. Segons el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències al conjunt de la xarxa viària catalana i tampoc a les vies més properes a Sabadell, com la C58, la P7 o la B30. També se circula còmodament a les vies d'entrada i sortida de Barcelona. I ara, quan passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so, i de l'Albert García, a la redacció i producció. Us ho dèiem en començar, la situació del sector del taxi sembla que es comença a desencallar a la ciutat. Les associacions del taxi estan satisfetes de la reunió que van mantenir amb el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero. L'Ajuntament ha atès les principals demandes que presentaven relacionades amb quatre parades al costat de les estacions de tren. Només a la de Gràcia no s'ha arribat a cap acord, però les converses encara es mantenen obertes.
La manifestació convocada a mitjans de desembre, quan van portar una cinquantena de taxis a la plaça Doctor Robert, ha donat els seus fruits. Dijous passat, les associacions de taxi es van reunir amb Guerrero, una trobada que Manuel Gallego, president de l'associació Radio Taxi, valora satisfactòriament.
Valorem molt positivament l'actitud del senyor Guerrero. Va estar amb nosaltres, va estar sobre el terreny amb nosaltres fent una visita als puestos que teníem el problema, les parades, i va veure la problemàtica que tenim. I de motu propi seu va mirar i va dir unes propostes, doncs, molt, molt interessants per nosaltres.
El principal punt de negociació eren els canvis d'ubicació de quatre parades situades al costat de les estacions de tren, però que consideren que estan massa lluny de les sortides. Magno Castillo, portaveu d'Elite Taxi Sabadell, resumeix les solucions acordades.
Sabadell Centre de Renfe ens l'arreglen totalment, millor encara del que nosaltres volíem, o sigui, satisfacció total. A Plaça Espanya no accepten la nostra proposta, però ens donen una alternativa bastant vàlida. I després està la parada del passeig, que no ens donen cap solució, no? Però sí que ens expliquen el projecte de futur i realment és complicat, no?, donar-nos una solució. I després la parada de ferrocarril Centre, d'allà a Can Marcet, tampoc valida la nostra proposta i la seva no ens agrada gens.
L'únic punt de desacord és la parada de taxis a l'estació dels Ferrocarrils de Gràcia, perquè la proposta dels conductors topa amb la filosofia del govern municipal.
N'hi ha un carrer Riusec, que està tallat al trànsit, i ja s'arriba a la porta de la parada. N'hi ha espai de sobre per posar 6 cotxes dins sense molestar els peatons i pràcticament sense agafar via peatonal. Ells diuen que ells no volen res de trànsit a aquesta plaça. Nosaltres considerem que una parada de taxi no és trànsit. I ells ens proposen ficar-nos al pàrquing dels ferrocarrils. Però la idea d'una parada de taxis dintre d'un pàrquing no ens agrada gaire.
A banda de les parades, a la reunió també es va tractar l'accés als lavabos públics dels taxistes de l'estació de Sabadell Sud i s'estudiarà l'accés a Sabadell Nord. A més, es repararan algunes voreres malmeses a les parades de taxis i s'intensificarà la formació als policies municipals per evitar que taxis sense llicència no ocupin les parades.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Carme García confia que tots els deportats sabadellencs tindran la seva pròpia llamborda commemorativa durant el primer semestre del 2018. La sabadellenca és directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament.
I avui puc avançar-los, l'alcalde encara no ho sap, però puc avançar-los que hem estat parlant amb el promotor artista, evidentment també amb el director del memorial, i en breus podrem continuar i finalitzar la segona fase de llamborda sense esperar a la planificació de l'any vinent. També ho farem en altres ciutats que ho esperen.
García ha expressat la voluntat de la Generalitat durant l'acte de record a les víctimes de l'Holocaust que s'ha celebrat aquest dissabte passat a la Casa Duran.
Des de dissabte 23, famílies dels 59 sabadellencs deportats als camps nazis tenen una llamborda Stolpersteine que recorda els seus familiars. Durant l'acte institucional, Raül Romeva, conseller cessat responsable de la memòria històrica, va parlar de la necessitat de recordar per no oblidar.
No tothom hi va estar d'acord. De fet, no tothom hi està d'acord. De fet, molta gent hi està en contra encara avui. I ho diuen i en fan bandera de que això no s'hauria de fer. I en canvi és absolutament necessari, obligat, diria jo, recordar el que va passar, perquè altrament alimentem no només l'oblit, sinó pitjor encara, la impunitat. I aquesta impunitat és imperdonable en tots els àmbits.
L'alcalde Matías Serracant reivindica que la ciutat ha de ser un lloc de comú de lluita per la democràcia i contra el feixisme.
I avui, i gràcies també al que ens explicava la directora general, i properament, no, en tindrem 59 llocs nous. Llocs que, entrellaçats entre ells, generen un relat, una memòria. I això és la ciutat, un espai ple de llocs, un espai de llocs comuns que tots reconeixem. I aquesta ciutat s'ha de reconèixer a partir d'aquest element bàsic, la lluita per la democràcia, que vol dir la lluita contra el feixisme.
La sala noble de la Casa Duran es va omplir de públic en un acte conduït per Elisabet Carnicer, en el que s'han llegit textos de Conrad Crespí i el Brossa Quartet de Corda ha tocat diverses peces musicals sobre l'Holocaust.
L'encarregat d'instal·lar les 23 llambordes per homenatjar els sabadellencs deportats als camps nazis és l'artista alemany Günther Demming, que ja ha col·locat gairebé 65.000 pedres Stolpersteine a més de 20 països diferents.
Ell mateix reconeix que els noms són molt importants per no oblidar les persones.
These people, for the families, for the relatives, it's so important that now there's a place to, where they can remember. Many of them don't have graves, and so the name will come back. That's important. So it was apart from the Talmud, the rabbi from Cologne told me, a man is forgotten when his name is forgotten.
Sabadell és ara la ciutat catalana amb més llambordes Stolpersteine creades per Demming al 1992. El mateix artista ha estat l'encarregat de col·locar les 23 peces en record dels deportats sabadellencs, que consisteixen en unes llambordes amb una xapa daurada amb el nom de les víctimes i unes dades biogràfiques revisades pel tècnic del Museu d'Història, Genís Ribé. Cada pedra s'ha col·locat davant del domicili on van viure els deportats.
I no deixem encara aquesta qüestió perquè la Comissió de la Convivència ha tramitat 60 denúncies per conductes racistes o homòfobes o d'odi en general des del 2004. Unes demandes que es concentren sobretot en els últims anys, ja que el servei és cada cop més conegut i els canvis en el Codi Penal afavoreixen la denúncia dels fets. No obstant això, només 17 de les demandes s'han traduït en sentències o en condemnes contra els responsables d'aquestes conductes.
La Comissió de la Convivència, formada per representants de l'Ajuntament, cossos de seguretat, el Col·legi d'Advocats, els sindicats Comissions Obreres i UGT i del síndic, assessora a totes aquelles persones afectades per possibles delictes d'odi. La regidora de Drets Civils, Miriam Ferrandiz, assegura que els casos relacionats amb el nazisme són els que més s'allarguen en el temps. Així mateix, lamenta que moltes denúncies no arriben al final.
Segur que hi ha denúncies que igual no acaben tot el procés això perquè ve la persona, no? Són molts anys i al final s'encansa o el que sigui, o perquè ve la persona decideix no prosseguir, però també és això que són processos llargs.
Les denúncies per homofòbia i xenofòbia són les que més arriben a la Comissió de Convivència. Tot i això, Ferrandiz admet que hi ha molts casos de racisme a la ciutat que no s'arriben a denunciar.
El tema del racisme, a més aquí juguem amb que moltes vegades la persona agredida no pot denunciar perquè no té una situació regular i per tant encara és més vulnerable perquè no pot ni utilitzar la via judicial per denunciar el que ha patit. Vull dir que aquí llavors encara ens trobem amb un altre afegit, no? Aquí sí que nosaltres llavors sí que treballem amb l'Institut de Drets Humans, amb Sorracisme, amb casos concrets per poder fer tot aquest acompanyament per reparar el dany de la persona.
Més enllà de la tramitació de denúncies, des de la Comissió de la Convivència també ofereixen xerrades i cursos de formació per tal de prevenir casos d'islamofòbia o agressions al poble gitano, entre d'altres.
2:45. Avui ha començat a l'Audiència Nacional el judici contra la cèl·lula jihadista liderada per un sabadellenc convertit a l'islam, el conegut com Ali el perruquer, Antonio Sáenz Martínez. Aquest judici havia de començar dilluns passat, però es va ajornar a petició d'un dels advocats que demanava més temps per preparar la defensa. La primera sessió avui l'ha encetat la declaració de Jacob, alias Yacouf Orellana, resident a Valls, que ha negat taxativament que formés part d'una cèl·lula jihadista ni que hagués parlat amb cap dels altres detinguts sobre la possibilitat de fer atemptats terroristes a Catalunya. Orellana ha apuntat que era el suposat infiltrat policial, alias Josef, qui treia a col·lació la manera de recurrent qüestions relacionades amb el terrorisme i s'ha mostrat indignadíssim amb les acusacions que pesen ara mateix sobre ell. Precisament, les defenses han obert el judici queixant-se pel fet que la presidenta del tribunal, Àngela Murillo, no ha inclòs al sumari la peça separada, declarada secreta, sobre la suposada xivatada policial per part d'agents del Cos Nacional de la Policia que els Mossos van denunciar, fet que, segons els advocats, genera ara mateix indefensió.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Els alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya comencen a enfocar els seus treballs de final de grau per satisfer possibles necessitats de l'Hospital de Sabadell. Aquest any els estudiants han dissenyat 4 projectes, 2 d'ells relacionats amb l'atenció a la gent gran i 2 de l'àmbit traumatològic, a partir de les demandes del mateix taulí. És el primer cop que es dona una col·laboració d'aquest tipus entre la UPC i el Centre Hospitalari Sabadellenc, però els implicats ja han anunciat que la mantindran.
Els 4 projectes dels alumnes de la UPC són molt diferents entre ells, però tots van orientats a millorar l'atenció dels pacients del taulí. Un dels més innovadors està relacionat amb els pacients d'Alzheimer i parteix dels estudis que demostren que una olor pot fer recordar i transmetre emocions. Així ho ha explicat a Ràdio Sabadell el professor de la UPC que lidera la col·laboració, José Carlos Martínez.
Ara s'ha mostrat com un coixí pel coll que té unes nanopartícules que donen una olor i amb aquesta olor transporta a l'usuari a un altre lloc. El pot tranquil·litzar, el pot gaudir i té un sistema d'interacció molt més divertit que el que tenen. A més, li aguanta el coll, està més relaxat i diguéssim que li dona aquesta nova interactivitat a les persones que tenen un Alzheimer.
El segon projecte orientat a la gent gran és un triturador portàtil de pastilles.
I donant en tot el que existeix al mercat. I podem fer molt flexible i que es pugui, diguéssim, emportar diguéssim, la mateixa safata que va a la camilla, no? Aquesta que porten típica els medicaments, la poden emportar. I a cadascú li pot posar la seva. Comptes de com es fa ara o com es fa en moltíssims jocs, no? Que n'hi ha un joc que és enfermeria, que les té que fer, les poses, posen gots... O sigui, és molt més ecològic, és molt millor en tots els aspectes.
També s'han ideat 2 projectes que aprofiten la utilització de la tecnologia 3D per intervenir els pacients amb lesions traumatològiques.
Els 2 projectes de traumatologia, un és per operacions de cervicals, que és fer unes guies per poder col·locar uns cargols i, diguéssim, per poder agafar, diguéssim, uns petits, bueno, per poder, diguéssim, clavar, diguéssim, les cervicals a persones que tenen problemes. I l'altra són unes guies de tall per tallar, diguéssim, l'os per poder col·locar una pròtesi a l'esquena. Aquestes són 2 espècies diferents, però el concepte de les dues és el mateix, o més o menys el mateix, que és com introduir la impressió 3D dintre del quiròfan.
Segons Martínez, els alumnes estan molt satisfets de poder dissenyar treballs de final de grau per al taulí, ja que poden tenir molt més recorregut que si es limiten a l'àmbit acadèmic.
Afegim 2 apunts més. Comencem per l'àmbit polític. Ciutadans reclama a la Generalitat que compleixi el seu compromís per construir l'escola Virolet i l'IES Can Llong de Sabadell.
La diputada sabadellenca Laura Vilchez i el portaveu municipal José Luis Fernández recorden que no s'ha fet efectiva la decisió del Parlament, que fa gairebé 2 anys va acordar impulsar les obres. Vilchez ha insistit en la necessitat que tots 2 centres d'ensenyament es construeixin el més aviat possible perquè la situació educativa dels nens i joves del barri de Can Llong és intolerable.
En successos ingressen a presó 2 homes que van ser enxampats quan atracaven una associació canàbica de Montcada i Reixac.
Els presumptes autors van entrar al local fent-se passar per policies, mostrant falses credencials i 2 armes de foc simulades. Un d'ells va trencar diversos objectes i va ferir un dels membres de l'associació en una cella per un cop que li va donar amb la seva arma. Dels arrestats, que comptaven amb diversos antecedents policials, 2 han ingressat a presó i el tercer ha quedat en llibertat amb càrrecs.
El principal repte dels sabelluts per la temporada que ha de començar és créixer amb membres per la colla. Aquest és l'objectiu amb què treballarà el nou president de l'entitat, Joan Carles Sánchez, que agafarà el relleu de Núria Benítez pels pròxims 2 anys.
Sánchez ha passat aquest matí pels estudis de Ràdio Sabadell, on ha valorat els 2 anys d'aprenentatge que ha passat al costat de la presidenta sortint. L'arrelament a la ciutat i el creixement de la base social seran els 2 objectius que manté per aquesta nova etapa.
Els objectius bàsics és hem de créixer en participants perquè volem fer millors castells, més complexos i que necessitem de més castellers. Per tant, fem una aposta molt decidida en l'àmbit social i per tant també doncs, hem de fer una aposta en millorar la nostra economia i el funcionament intern. Per tant, créixer com a castellers, implicar-nos socialment, ser una entitat integradora.
El nou president dels Sabelluts reconeix que l'entrada a la colla ve per la part social i, per tant, és un element cabdal que cal cuidar. A nivell personal, Joan Carles Sánchez, que és casteller des del 2011, ha reconegut què l'enganxa d'aquest món.
Enganxa, doncs, el fet col·lectiu. el fet de sumar-t'hi, de fer un projecte en comú, del treball en equip, de que al final, quan entres en un col·lectiu com els Castells, tu no estàs on vols ser-hi, sinó on ets més necessari per la colla, i aquest aprenentatge de treball en comú. Jo crec que això crida molt l'atenció, aquest fet col·lectiu.
Sánchez estarà acompanyat per una junta de 17 persones amb responsabilitats en diferents àmbits i farà tàndem amb Bea Jiménez, que es manté com a cap de colla. A l'espera que comenci la temporada regular dels Camises Verda, aquest cap de setmana els Saballuts fan d'anfitrions i organitzadors de l'Intercasteller, el torneig casteller de futbol sala, on vindran 1.500 persones.
Vostè dirà.
Sí, a l'Hotel Suís, si us plau. Aquesta temporada a Ràdio Sabadell s'obren de nou les portes de l'Hotel Suís. De 2 a 3 de la tarda, una hora per rebre els millors hostes de l'esport sabadellenc. Tertúlies, reportatges, debats, entrevistes en profunditat.
Hotel Suís.
Posa't còmode. Aquest any, l'esport de la ciutat s'allotja a l'Hotel Suís.
Entenem l'esport com tu.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Notícies, esports, teatre, cinema, música. Si vols estar ben informat, escolta la ràdio de la teva ciutat. Som estudiants de l'Escola Roureda i nosaltres escoltem Ràdio Sabadell.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa. Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per acostar-vos les notícies més destacades del dia, un dia més marcades i molt per la política. Comencem parlant de Carles Puigdemont, que demana empara al president del Parlament perquè respectin els seus drets i també els de la Cambra Catalana.
Carles Puigdemont ha enviat un escrit al president del Parlament, Roger Torrent, en què li demana empara i que es garanteixin les mesures necessàries per tal de salvaguardar els drets i del conjunt dels seus membres. A més, el candidat de la investidura denuncia actuacions judicials i governamentals per impedir que pugui assistir al ple de demà.
Ho fan una jornada en la qual el candidat a la investidura ha descartat demanar permís al Tribunal Constitucional per assistir a la investidura.
Segons el seu advocat, Jaume Alonso Cuevillas, el líder de Junts per Catalunya, està lluny de demanar l'autorització de Pablo Llarena i ha assenyalat que la resolució del Tribunal Constitucional és d'una monstruositat jurídica. Alonso Cuevillas ha rebutjat que la investidura estigui sotmesa a un ordre judicial i no descarta que el candidat es presenti al Parlament.
A tot això, la policia espanyola i la Guàrdia Civil ha establert dos controls policials a l'accés de l'autopista La Jonquera avui en el marc del dispositiu de reforç implementat pel possible retorn de Carles Puigdemont per assistir al ple d'investidura. Agents dels dos cossos policials han aturat l'escorcoll diversos vehicles procedents de França. En un dels escorcolls també s'ha activat la unitat canina per descartar que hi hagués droga a l'interior. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ja va anunciar dimarts passat, recordem, que blindarien les fronteres i que reforçarien els controls per evitar que Puigdemont pogués entrar a Catalunya i arribar al Parlament, encara que fos dins del maleter d'un cotxe. I d'altra banda, de cara relacionat amb la política i amb aquesta investidura, Meritxell Serret renuncia a l'acte de diputada.
La renúncia de la consellera d'Agricultura cessada pel govern espanyol arriba l'endemà, que també renunciessin a l'escó els consellers cessats Clara Ponsatí i Lluís Puig. En lloc de Serret l'ocuparà el número 6 de la llista per Esquerra per Lleida, David Rodríguez. Amb la renúncia de 3 diputats, els partits independentistes aconseguirien la majoria de 68 escons necessària per investir Puigdemont.
La defensa de Jordi Sánchez ha presentat un escrit al Tribunal Suprem en el qual amplia la petició de llibertat per la manca de problemes amb què la Guàrdia Civil va poder accedir dimecres passat a les seus de l'ANC i d'Òmnium. Sánchez diu que aquesta actitud demostra la voluntat de col·laborar amb la justícia i de no reincidir. Les diligències de la Guàrdia Civil tenien com objectiu emportar-se còpies dels correus electrònics de Sánchez i del sabadellenc Jordi Cuixart. Abandonem aquesta qüestió. 41 jutjats investiguen més de 300 causes per les actuacions policials de l'1 d'octubre.
Ho han explicat fonts jurídiques, que també han informat de la suposada existència de 14 denúncies més per la suposada passivitat dels Mossos d'Esquadra a l'hora d'impedir la celebració de la consulta. Fins ara, 5 agents de la Guàrdia Civil han estat citats a declarar en qualitat d'investigats per l'actuació de les forces de seguretat el dia del referèndum.
Encara en l'àmbit judicial, però fora de la política, les clàusules sol col·lapsen els jutjats especialitzats a Catalunya.
El Consell de l'Advocacia Catalana es queixarà davant del Tribunal Suprem, ja que considera que el pla del govern espanyol de dotar cada capital de província d'un jutjat especialitzat és un despropòsit. En només 6 mesos s'han produït més de 18.000 demandes arreu de Catalunya, amb una mitjana de 140 denúncies diàries. Per això, el Consell de l'Advocacia demana poder presentar les demandes al jutjat més pròxim, un fet que ajudaria a rebaixar el col·lapse.
En àmbit més general, una aplicació per córrer revela bases secretes dels Estats Units.
Els responsables són els soldats nord-americans desplaçats en zones de conflicte de Síria i l'Iraq, que fan servir aplicacions com Fitbit o Jawbone. Amb aquests programaris al mòbil, l'aplicació fa un mapa de calor en el que els usuaris poden dibuixar les seves rutes. Mentre que als Estats Units o Europa apareix amb molt de color, les zones de països en conflicte apareixen negres, menys algunes rutes dels militars al voltant de les bases militars, magatzems d'armament o rutes de subministrament de l'exèrcit.
Almenys 15 morts en un atemptat contra una acadèmia militar a Kabul.
Daesh s'ha atribuït l'atac que ha causat la mort d'11 soldats i 4 insurgents. L'atemptat arriba 2 dies després que un suïcida acabés amb 103 morts i 235 ferits. Les autoritats afganeses apunten al seu país veí, Pakistan, com a instigador de les onades i de la seva connivència amb els talibans. Després d'un 2017 en què la violència a l'Afganistan havia disminuït, els darrers atacs semblen empitjorar la tendència pel 2018.
I un últim apunt cultural, Carla Simón i Estiu 1993 s'emporten el Gaudí a millor pel·lícula, millor guió i millor direcció.
L'Acadèmia del Cinema Català també va premiar Incerta Glòria d'Agustí Villaronga amb 8 estatuetes, entre les quals les de millor so, efectes visuals o millor protagonista femenina per Núria Prims. El Gaudí d'Honor va recaure en Mercè Sampietro i els dos sabadellencs que optaven el premi, Fèlix Colomer amb el documental Sasha i Montse Sanfeli pel millor maquillatge a la llibreria, s'han quedat sense el reconeixement.
Recte final del Notícies Migdia, un temps que dediquem a la cultura. Els Pastorets del Teatre Sant Vicenç han estat tot un èxit aquest Nadal.
La contraportada.
2.200 persones han anat a veure la representació, una de les obres teatrals més importants de la cultura catalana, a l'equipament de la Creu Alta. Les bones xifres asseguren la continuïtat del projecte que, des d'aquesta temporada, gestiona una comissió específica de l'associació.
Aquest cap de setmana ha acabat la desena i última funció dels Pastorets al Teatre Sant Vicenç, per on han passat més de 2 milers d'espectadors que han fet possible la venda de més del 90% de les localitats. Per aquest motiu, els directors de la producció, Gerard Tomàs i Oriol Rifé, consideraven que ha estat una molt bona temporada.
Nosaltres, des de direcció, almenys per part meva, ho considerem molt bo, molt positiu. Hem omplert tots els dies i això és, sempre és un rècord en Sant Vicenç. I molt bé, jo crec que molt bé. I la gent està encantada.
Enguany, l'obra ha estat treballada per una comissió de l'entitat formada per diverses persones del Sant Vicenç. Les novetats introduïdes, gràcies a la campanya de micromecenatge que es va promoure l'any passat, han funcionat molt bé. Per això, malgrat que els actuals directors no asseguren la seva continuïtat, sí que garanteixen que l'obra seguirà el camí encetat aquest Nadal.
En general, estem contents dels canvis que hem introduït aquest any i la perspectiva que ens plantegem pels propers anys és seguir introduint canvis, per seguir mantenint uns Pastorets renovats i per seguir mantenint aquesta línia que hem començat aquest any, de presentar un mateix espectacle, però sempre intentant introduir coses que pugui fer que l'espectador vegi petites diferències o que animi a la gent a tornar a venir a veure els Pastorets i saber que veuran el mateix espectacle però amb elements diferents que li donen un cert encant.
El Sant Vicenç s'embarca des d'avui cap a noves propostes teatrals, les quals inclouran obres com Peter Pan, El llibre de la selva o Pilat.
I acabem el Notícies Migdia d'avui amb una notícia d'última hora. Una veïna de Sabadell de 54 anys ha resultat ferida greu aquest diumenge després de sortir projectada de l'atracció Tobotronc de Naturlàndia.
El Parc d'Aventures d'Andorra ha informat que la dona no portava cordat el cinturó de seguretat, motiu pel qual va caure en un dels revolts del trajecte des d'una alçada de 2 metres i va rodolar entre 5 o 6 més fins a topar amb una tanca de seguretat.
I amb aquesta notícia marxem. Tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora, com sempre, ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Ara us deixem amb els esports, l'Hotel Suís i l'Adrià Arroyo. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.